vida i suposo que m'han convidat perquè més o menys doncs, conec la zona i a més a més és una zona que no m'estimo i això doncs ja fa temps, ja és un valor afegit. A mi m'ho ha posat molt difícil perquè sóc l'últim i ja està tot dit. Aleshores intentaré sintetitzar una mica doncs, el que s'ha dit i donar una visió del patrimoni natural que representa doncs, l'àrea de la qual estem parlant. També aprofito pedir disculpes, ara hi ha la presentació en català perquè no m'havien dit nada i tinc el xip per fer-ho en català, però intentaré parlar despacio i si hi ha alguna duda, doncs ningú problema. Bé, allò que deia, una mica el que vull intentar és que veiem el patrimoni natural que representa doncs, el tant de costa que tenim aquí davant. Ahir, per exemple, llegia una notícia que es parlava de la porta de l'església romànica de Ripoll. Em preguntarem què té a veure l'església romànica de Ripoll amb els Illes Formigues. No? Doncs és un patrimoni de la humanitat i en aquest patrimoni doncs, s'hi restringeixen les activitats. És a dir, només hi poden entrar persones de 25 en 25 perquè no es destrueixi aquest patrimoni. Doncs una mica una reserva marina és el mateix. Tenim un patrimoni que és de tothom i el que hem de fer és regular les activitats, no prohibir que es facin a dins d'aquella reserva. I per què? Per una raó molt senzilla. Perquè jo vull que la meva filla, quan sigui gran, pugui gaudir i valorar aquest patrimoni que és de tots. I això és una mica la idea amb la qual he vingut aquí a presentar-vos aquesta mena de síntesi de la presentació. Ho faré des d'un punt de vista d'educador ambiental. Jo soc biòleg, especialitzat en biologia marina, però estic també especialitzat en educació ambiental. Per tant, és una vessant molt pedagògica i moltes de les imatges que veureu són imatges que ja les hem vist i algunes idees ja s'han dit, però ja ens servirà. I permeteu-me també que al final, una mica també per provocar, posaré alguns elements que jo crec que ajudaran una mica doncs, a obrir el debat i sobretot no vull que ningú s'enfadi, jo posaré elements que, repeteixo, i ho he dit abans, no estic parlant de prohibir res, però estic parlant de regular, i això és molt important quan parlem d'una reserva marina, o una reserva o patrimoni en general. Bé, el que farem, doncs, és una passejada submarina per les Illes Formigues. I demano disculpes al doctor Lluís Mercader perquè m'he deixat els fons tous, perquè no tenia imatges concretes de fons tous, però bé, ell ens n'ha parlat molt bé i ja ens servirà. També vull afegir que les imatges que passarem, pràcticament totes, estan fetes dins de la zona que estem parlant. És a dir, no hi ha imatges que vinguin de fora, per tant, el que veiem és real. I comencem, doncs, aquesta mena de passejada submarina per la zona més somera, per la zona doncs, on arriba la llum del sol directe i on el moviment de les onades hi influeix directament. És a dir, de la superfície als primers metres. Tot això comença al que en diem el supralitoral, és a dir, la zona d'esquitxada. Aquí ja podem trobar doncs, organismes molt interessants, com les pagellides o les perdides que diuen aquí a Palamós, els bancs de mar, etc. Sí, no cal, aquí sembla que tot estiguem parlant de gent que es fica dintre l'aigua, que necessites uns materials molt complicats per poder-te endinsar en aquest món. No és això, senzillament els primers metres ja podem gaudir d'aquest patrimoni. El tenim a l'abast de tothom. I una mica, doncs, totes les imatges que anem veient, una mica ens estan donant una idea del que tenim doncs, aquí mateix. Fixem-nos en aquesta imatge, en la gran diversitat d'algues que tenim a poca fondària, just on trenca les onades. Aquestes algues de color marronós que veiem aquí doncs, és la cistoceira, que ja s'ha anomenat, que ens indica doncs, una bona qualitat de les aigües. És a dir, aquesta diversitat també ens està dient que ens està indicant la qualitat de les aigües, de la mateixa manera que una praderia de Posidònia en bon estat també ens està d'alguna manera dient que aquí les coses funcionen. Bé, anireu veient organismes característics de la zona mediolitoral, alguns molt coneguts perquè són organismes que qualsevol persona passejant a banda de mar observar. Fixeu-vos també el mosaic i la diversitat d'algues. Això, per exemple, si ens capocéssim a l'espigó, no sé, del port de Barcelona, doncs aquesta diversitat no l'hauríem. Hauríem un tapís de color verd uniforme. Per tant, també tenim un indicador de bona qualitat ambiental. Les algues hi són presents en moltes formes, en molts colors, i tenim peixos, com també ha explicat el Lluís Mercader, doncs, com les baboses, els blènics, algunes espècies que han arribat fa poquet, com el Blenius pelicornis, que és el que aquí he representat, la primera cita també la va fer el Lluís, aquí a Palamós, el moixó, i un peix que també s'ha parlat, que és el fedrí, el Thalassoma pavo, que és una espècie que fa poc no ens ha aparegut per aquí i que ara ha esdevingut molt freqüent. Podria ser també un indicador de l'escalfament doncs, que està patint el Mediterrani els últims anys. Bé, d'aquí ens capbussem i ens fiquem de ple a la praderia de Posidònia. Aquesta imatge que tenim aquí en pantalla és una fotografia de la praderia de Posidònia que hi ha al cantó sud de les Illes Formigues. Per tant, aquí tenim una praderia que està molt ben conservada, molt ben estructurada, i d'aquestes taques de Posidònia, al llarg de tota la zona o l'àrea de la reserva, en tenim unes quantes. El que passa que no, jo crec que no s'ha fet un estudi prou a fons de tota la zona, que s'ha estudiat la praderia de la Vila de Palamós, i jo crec que potser aquí l'Ajuntament de Palamós mateix doncs, podria implicar-se. Hi ha un exemple aquí a Catalunya, que és el cas de Mataró, que el mateix Ajuntament doncs, està fent i promovent el seguiment de la praderia de Posidònia que té a davant de Mataró, considerant-ho com un patrimoni de la ciutat, encara que no sigui jurisdicció de l'Ajuntament. Bé, en una praderia de Posidònies, pràcticament ja està tot dit, però hi podem trobar moltes coses i molts organismes que depenen directament de la praderia de Posidònia. Aquí tenim un parc de salpes, una bola de salpes, herbívors, jo sempre les comparo amb aquells documentals de la sabana africana que veien aquells herbívors que van pasturant, doncs la salpa seria l'equivalent submarí dels bancs d'animals costejadors que no paren, que tot el dia van posant doncs, herba. Aquí teniu la macra. A la zona que estem parlant tenim alguns camps de macres que estan molt bé encara. No diria bon, perquè encara és una peça que és cobejada pels submarinistes. Però ja us estic parlant de macres de 80 centímetres, que és pràcticament la mida màxima, d'acord? Això és una xucla, un peix que està molt lligat a les praderies de Posidònia, un gran làbrid, el Labrus vermella, el Labrus, el Simplodon rostratus, que és un peix que també està molt vinculat a les praderies de Posidònia, el serrani, que està també més vinculat a les praderies de Posidònia, el que es coneix amb el nom de vaca serrana, un dels peixos més espectaculars que tenim a la nostra costa, l'oriçó de fondària, cavallet de mar, un peix molt més freqüent del que ens pensem, però molt difícil d'observar perquè es camufla molt bé, i una de les coses més curioses que podem observar a les praderies de Posidònia és la gran diversitat d'una família de peixos a la qual hi pertany el cavallet de mar, que són els signàtids, que són els peixos agulla. I aquí tenim una mostra de signàtids característics i típics de la zona. El primer que ha sortit és el Signatus acus, aquí teniu l'agulla morruda, el Simplodon stifle, que jo li dic, personalment li dic el peix Posidònia, com podeu comprovar. Un Merophis, que també és un signàtid difícil de veure perquè es camufla molt bé. I les mateixes fulles de la Posidònia ja constitueixen de per si tot un món. I hi ha molts epífits i molts epidions que creixen directament a sobre les fulles. Aquí tenim anèmones, una posta del pistobranqui que està posada directament a sobre la fulla de Posidònia, aquesta mena de saballet que veieu aquí a la fulla, i alguns hidrosous que també són característics de les fulles de Posidònia. Bé, continuant una mica amb aquesta passejada, passem a el que són els fons rocosos de l'infralitoral. Com aquí tenim tanta diversitat i tanta riquesa, hem hagut de separar invertebrats de peixos. Per tant, aquí teniu una mostra d'invertebrats. una mica veureu doncs, l'esclat de formes i de colors. Aquí teniu esponges, tres esponges que estan competint per l'espai, s'estan barallant per un raconet de roca. Veurem una. Aquí tenim tres nudibranquis o pistobranquis característics de la zona. Hi ha fotografies aquí que estan fetes a un metre de fondària. No cal baixar gaire avall. Això no és un nudibranqui, això que ha sortit. Això és una planària, és un cuc pla, no és un mol·lus. Aquí teniu una espècie de mol·lus de gastròpode que hauria d'estar protegida. Em penso que a França hi deu estar, perquè és una espècie molt vulnerable i evidentment molt atractiva pel col·leccionista, que és la porcellana, l'hauria d'obrir en aquest cas. El pop de potes llargues, que és un animal que surt de nit. Una xulla, o un santaguinha, com es diu en castellà. Un caracarità. Doncs una gambeta també prou especial, no? Que ens rememora doncs, una mica aigües exòtiques, més que aigües mediterrànies. Aquest animal en realitat fa 3 centímetres. Un equinoderm, un clinideu i assiris. Bé, en el mateix tipus d'hàbitat, els fons rocosos, que en aquestes imatges també parlen per si mateixes i ens estan donant una idea del mosaic d'espècies que podem trobar, doncs també hi trobem molts peixos. És a dir, formes, colors, diversitat, moviment, que d'alguna manera ens trenquen la idea de monotonia que molta gent té de les aigües mediterrànies. I això, insisteixo, ho tenim aquí davant. La juliola o julivia, un dels peixos més característics. La gent que ens dediquem a fer immersió i que anem anotant cada immersió que estem veient, una de les coses que s'observen és que els mascles cada cop són més petits. Això s'hauria d'estudiar. Segurament és degut a la gran pressió de pesca recreativa que es fa sobre els serrans i les olivies a Palamós. Però això no ho puc afirmar. És una observació sense cap base sòlida. Simplement ho constato aquí. El serrà, les olades, que també han sortit, un llavió un tort, fent un niu, aquestes algues que té davant, que és el niu que fan, doncs, que guarden els ous, en aquest cas és un mascle que se'n cuida de la posta, un tort petit, un boi, el roger, la morena, que també ha sortit, i un parell de lèmits, que d'alguna manera també ens estan dient, ens dona una idea de la riquesa del Mediterrani. En l'Ènix en tenim molts endemismes, és a dir, moltes espècies que només podem trobar en el mar Mediterrani. Una gosa morruda, fixeu-vos també doncs, la varietat de colors, de formes que tenim. I un altre nou habitant, això molta gent dirà que és una escòrpora, però en realitat és l'escorpaena maderensis, que és una espècie que ve d'aigües tropicals atlàntiques, que també els últims anys doncs, l'estem veient molt sovint. Ara pràcticament ja és tan comú com l'escòrpora de roca de tota la vida. Suposo que el sopet que fa és igual de bo. Bé, aquí teniu ja l'entrada a el que en diem el pre-coralígen. És a dir, aquí hem parlat de fons rocosos, s'ha parlat també de coralígen al llarg del matí, però hi ha un hàbitat que és un entremig, que és el que en diem el precoralígen. És un lloc on hi ha la llum del sol i arriba amb molt poca intensitat i comencen a dominar els invertebrats sobre els macròfits o les algues. Tenim algues que estan molt ben adaptades i que estan doncs, preparades per viure en un lloc on hi ha tan poca llum, com la Libera Tuna, que és aquesta alga en forma de cadena. Tenim a la zona grans camps de Libera Tuna, sobretot a l'Urquissà de la Cala Margarida. Esponges competint per l'espai. Un nidari que forma colònies, que és el Parazoanthus. Aquí teniu també una espècie molt característica de la zona, que és la madrèpora, la cladòcara cespitosa, que és una espècie que jo crec que té un gran valor. I a la zona també, tant de les formigues com el Ruquisàcia, a la banda Cap Gros i a Cala Margarida, tenim colònies de clavocra molt, molt grans i molt interessants. La veritat és que també seria una cosa que valdria la pena doncs, de treballar-hi. El corall aquest tou que se'n diu Maneta de Mort, el Theonom, l'obra borbònia molt característica de la zona, que és l'Alfogorgia, que és aquesta borbònia, aquest corall tou de color vermell, que forma aquests arbres tan característics, i associats amb els coralls, de la mateixa manera que hi ha un nudibranqui que imitava els pòlips de les borbònies, també hi ha un mol·lusc porsobranqui, que és parent de les porcellanes, d'aquell caragol que hem vist abans, que viuen també a sobre les borbònies i s'alimenten dels pòlips d'aquestes borbònies, que és el cas de la Melsínia espelta, que és aquest caragol que veieu aquí. Aquí tornem a tenir la maqueta suïssa, que ja ha sortit, menjant-se l'esponja de la qual s'alimenta, i uns organismes, que són els briozous, que són organismes que d'alguna manera també són indicadors de poca pressió ambiental. És a dir, en aquest cas hi ha una activitat que sembla inofensiva, però que si està feta per gent que no està experimentada, afecta directament el medi, i en aquest cas els primers que reben són els briozous. I estic parlant del submarinisme. És a dir, un submarinista inexpert passejant-se per un lloc on hi ha briozous és un elefant passejant-se per una botiga de porcellana. Estem parlant d'animals molt fràgils, que es trenquen com a vida. Escòrfora, normal i corrent, aquesta és la de tota la vida. Aquí teniu un moll reial, és un peix que viu a les coves. En aquest cas, abans hem parlat també de com es reprodueixen els peixos, en aquest cas aquest mascle, que té una papada sota la boca, no és res més que són els ous que està cuidant, que està guardant a dins de la boca. És el mascle que porta la seva futura descendència a dins de la seva boca, de la pròpia boca. I una espècie que està en franca regressió, també s'ha comentat al llarg del matí, en aquest cas teniu el catlaire, l'estil Rhinostellaris, que seria un representant dels contrictis, dels peixos cartilaginosos, dels taurons, que podria ser el contricti més característic de la zona, i que encara n'hi ha, i sobretot es poden observar els ous que deixen enganxats en les borbònies, en els coralls. I entrem de ple, doncs, també s'ha dit, no?, a l'estrella, als fons marins, el lloc més espectacular, el que podríem anomenar els esculls de corall del Mediterrani, i és el coralígen. Aquí, doncs, tenim un ecosistema molt ben estructurat, molt complexa. Els animals que viuen enganxats a les roques estan quiets, però en realitat estan competint per l'espai, s'estan barallant per cada centímetre de roca que hi ha allà, i els que en saben més doncs, creixen cap al món, com és el cas de les borbònies. Aquesta imatge que tenim aquí està feta als ullastres, que és un dels coralígens més espectaculars que tenim a la zona. I aquí teniu doncs, imatges que parlen per si soles, que per si soles justifiquen doncs, pensar, com a mínim, que això val la pena de regular-ho o de protegir-ho. Aquí teniu una esponja que, en comptes de tenir forma rodona, doncs té forma ramificada, l'axinela. Teniu corall vermell, a les formigues en queda poc, s'ha pescat intensament, trobar branques de corall vermell d'una mida, doncs, no sé com dir-ho, no? Podria dir comercial, no sé si està bé dir-ho així. Doncs és molt difícil. Aquí teniu una branca de corall vermell amb els pòlips desplegats. La gent coneix més el corall sense pòlips que amb els pòlips. Doncs el corall, quan està viu, té aquest aspecte. Un altre briozou, el més fràgil de tots, el que es coneix molt amb l'encaix de Neptú, la Cerdela. També indicador que és una zona simià, vol dir que hi ha poca pressió, sobretot per part dels bussejadors. A les medes pràcticament no en queda, de Cerdela, perquè està massa trepitjat, però d'alguna manera. Una estrella que trobem a molta més fundària, la Celia tenuata, bé, la llagosta, un crustaci, un invertebrat que està sotmès a molta pressió pesquera. Les llagostes que podem trobar aquí a poca fundària són individus joves, de mida molt petita, fins i tot podem trobar reclutes a l'estiu, trobar llagostes de mida comercial, que està a l'abast d'un submarinista esportiu, a la zona de la qual estem parlant és pràcticament impossible. la naneta, el forcadera, un peix molt característic del coral·ligen, però també potser un dels peixos més espectaculars del nostre litoral, i el carroig. També és un peix que, els 25 anys que porto fent immersió per la zona, doncs jo recordo que fa 25 anys o fa 20 anys era un peix que el veies a cada immersió i exemplars de mida considerable, i els últims anys pràcticament no se'n veuen. No sé per què han desaparegut, també podríem discutir-ho. I el gall de Sant Pere, que, doncs, que és un peix que podem trobar tant a praderies de Posidònia, com a coral·ligen, com a fons tous, és a dir, és un peix una mica que està per tot arreu, però que sempre és un peix interessant, també és una troballa, i també és un peix que té un valor comercial considerable, que també està sotmès a pressió pesquera, i bé, s'hauria també d'anar mirant a veure què passa. Bé, també no se n'ha parlat, però clar, estem parlant del mar, i estem parlant també del mar obert. I a mar obert també hi ha peixos, i la zona, l'àrea de la futura reserva, doncs també s'ha de tenir en compte aquests organismes que viuen en el blau. Senzillament aquí us passo quatre imatges que també estan fetes per la zona. No són organismes que siguin molt rars, alguns d'ells, però bé, almenys ens dona una idea també de que en el blau doncs també hi ha vida. Fins i tot, aquí teniu una mola de variades, de diplodes vulgaris, concentrada al voltant d'un ullastre que està constituïda per centenars d'individus. L'espet també és un peix que cada cop es veu més, és la barracuda mediterrània, també fa anys se'n veien molt pocs, cada cop se'n veuen més. Un altre indicador de l'escalfament del mar. Un visitant ocasional sobretot el mes de maig, el peix lluna, val la pena, doncs, que a vegades es poden veure des de l'embarcació mateix. I bé, i finalment, fent referència al díptic o al tríptic que s'ha repartit a motiu de les jornades, on el Carles Barral descriu les sensacions que va tenir quan estava navegant per les Illes Formigues, doncs hem posat un tofimolar. La foto no és de les formigues, és l'única foto que és d'aquí, però bé, podria ser-ho, podria ser-ho. I per acabar, finalment, doncs, uns elements de reflexió. Jo, amb aquestes imatges que passaré ara, que ningú se m'enfadi, senzillament he volgut reflectir algunes activitats, i algunes que em deixo, que no diré i que no miraré de dir-les, que jo crec que s'han de regular o que d'alguna manera s'hi ha de posar l'ordre i serveixi una mica per entrar en debat. Bé, aquí una mica he posat una frase d'aquestes rapinàries que d'alguna manera doncs, ens fa pensar perquè estem aquí tots aquí parlant de la futura reserva de les Illes Medes, Illes Formigues, perdó. És a dir, estem veient que tenim un patrimoni molt valuós, un patrimoni que té signes de degradació, que pot estar en perill, el sol ens està acabant a l'esquena, per tant, posem-nos en marxa, intentem doncs, valorar què és el que tenim i intentar doncs, regular-ho d'alguna manera. Aquí teniu un trasmall, una mallada amb un peix, una mallada abandonada al fons, que són trampes que continuen pescant durant molt de temps, i els peixos que queden enganxats els es queden morts. A més, aquí, aquest peix, encara que no es pugui veure bé, és un Epinaceus alexandrinus, o costae, que és una espècie de les que es considera vulnerables. Evidentment, és una activitat que està restringida doncs, fins a certa fondària, però sí que ja, ara ja no es veu tant, però sí que s'havien vist doncs, embarcacions arrossegant doncs, en una zona absolutament prohibida. Bé. Activitats com la pesca submarina, també, doncs, si es fan d'una manera totalment discriminada, indiscriminada, doncs poden afectar directament l'ecosistema marí. Aquí tenim una espècie molt vulnerable com és el mero i que també la seva mida ens està indicant a quin sexe té. En aquest cas, doncs, un mero d'aquesta mida segurament és un mascle. Si ens dediquem a pescar sistemàticament tots els meros grans, doncs el que fem senzillament és eliminar tots els mascles de la població de meros. Per tant, estem tallant la reproducció d'aquest peix doncs, tan emblemàtic. Aquí tenim una morena, una fotografia molt bonica, però que la morena ha quedat marcada per un fusell, també doncs, és un reflexe de l'activitat que ha sortit aquí al costat. Aquí molta gent es preguntarà, i això són pedres? Doncs mireu, això és el que queda en el fons marí, en aquest cas és una fotografia que està agafada a la cala Margarida, després de passar-hi uns senyors que es dediquen a pescar cucs per pescar. És a dir, és una activitat que passa molt desapercebuda, però que hem arribat a veure extensions molt importants de zones de roques i de còdols totalment capgirades, com si hagués passat una mena d'excavadora, només per extreure el cuc que aquest que es fa servir per pescar. Aquí teniu una imatge, penseu que sota aquestes pedres s'hi amaga una gran quantitat d'organismes que un cop es tombat la pedra es moren. Jo, és una cosa que aprofito per dir-ho, i que algunes vegades ja, fins i tot el senyor Ignès i ho diré, ja diuen que ja està sortint el tema dels cucs, però insisteixo, s'està fent molt de mal amb aquesta activitat, sobretot en els fons rocosos. Una altra activitat que d'alguna manera s'hauria de regular, que és el fet de menjar orissos o garotes, és una tradició que està molt bé, però jo crec que hi ha pocs orissos i molta gent que se'l vol menjar. I a més mireu què queda després, no? D'alguna manera s'ha de posar ordre d'això. Aquí tenim una foto que ja parla per si sola. Les activitats humanes, aquí teniu una zona que ara s'ha recuperat molt, que és això és la construcció de l'espigó de Marina de Palamós, que en Lluís ens ha dit que és una zona que està molt bé. Bé, penseu que aquí al costat, on de tots els fangs s'estaven abocant, hi ha una praderia de Posidònia. Aquesta praderia, després d'aquesta activitat, es va fragmentar molt, va patir moltíssim. Bé, sembla que s'està recuperant, però bé, serveixi com a mostra representativa de l'impacte que pot tenir una obra pública en aquestes característiques, en una zona tan fràgil. La sobrefreqüentació. Mireu, quan veiem postals de Palamós, sempre veiem postals de Cala Estreta, de Sarrià, Cala dels Corbs. Curiosament no hi ha barques, els postals. En canvi, tu vas a l'estiu i has de demanar permís per a treballar perquè està tan ple que no tens un forat per fondejar. Bé, doncs això s'ha de regular. De la mateixa manera que no ens agrada que hi hagi zones blaves a les ciutats, què passa? Que hi ha masses cotxes i hi ha poc lloc per aparcar. Per tant, aquí passa una mica el mateix. És a dir, si volem gaudir d'un espai d'una certa qualitat, és evident que s'ha de regular aquest espai. I això es pot fer de moltes maneres, posant unes boies especials que no facin malbé al fons, però és evident que és un problema, i és un problema que es concentra en mesos molt concrets. Aquestes cales, Cala dels Corbs, n'hi ha fins i tot la praderia de Posidònia de les Illes, de les Formigues, a l'estiu es veu molt, però que molt afectada pels ancoratges de les embarcacions. Fins i tot hem arribat a veure nacres trencades per les àncores. I res, i finalment, jo crec que una cosa molt important és que si en un lloc, com el cas de Palamós, es crea una reserva, el més important és que la gent de Palamós se la faci seva, que s'ho vegi com una cosa que s'ha de protegir, que s'ha de cuidar, que s'ha de donar a conèixer. I jo crec que això és el missatge que vull transmetre, és a dir, la protecció ambiental, l'educació ambiental és doncs, poder valorar el patrimoni natural de la mateixa manera com nosaltres puguem valorar el nostre patrimoni arqueològic, el patrimoni arquitectònic, el patrimoni doncs, humà. I això que tenim aquí davant, estic convençut que és un patrimoni natural que té un valor que val la pena de protegir i de tirar endavant doncs, aquest projecte. I amb això acabo. Comencem a parlar.